L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Com sempre, ben retrobats. De veritat, gràcies per estar a l'altre costat d'una de les 6 emissores municipals que formen l'associació EMUTE a les Terres de l'Ebre. Una jornada més ens han proposat informar de lo més destacat de lo que ha passat al territori, que, ja els avanço, avui va bastant carregat. Des de les 6 emissores hem estat treballant les últimes hores per explicar-los i, com dia, aquelles notícies que considerem de més interès en una jornada que avui ens deixa ja en aquesta edició de dijous. És 29 de novembre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem ja aquest informatiu que, com els deia fa uns instants, ve bastant carregat i especialment amb temes judicials que ens portaran a parlar tant de l'Ajuntament d'Ascó com el d'Alcanar dintre d'uns instants. Començarem primer a la Ribera d'Ebre perquè la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat pels ajuntaments d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, com diem, i Ebre, a Guadalajara, reclamant la suspensió cautelar de l'acord del Consell de Ministres del passat 30 de desembre del 2011, que va aprovar la ubicació del magatzem temporal centralitzat, l'MTC, de residus nuclears al municipi de Villar de Canyes, a Conca. L'autojudicial considera que els arguments dels dos consistoris, que aspiraven també a acollir el cementiri i retreien al govern espanyol haver pres una decisió arbitrària, són del tot insuficients. Argumenta que la decisió, pel seu interès general, no es podia demorar amb una suspensió i nega perjudicis irreparables. Segons l'auto, del qual n'està ponent el magistrat Manuel Campos, els mateixos municipis, en reconèixer l'interès general de les instal·lacions i el fet inevitable que el procés d'elecció acabaria escollint només una de les candidatures, requeria que per la seva aplicació es resolguessin fins al final tots els possibles recursos relacionats amb el litigi perquè l'acord fos efectiu. També remarca que els municipis d'Ascó i Ebre no reconeixen que la decisió del govern espanyol els causi un perjudici irreparable o de difícil reparació. El recurs presentat el passat 21 de març aduïa que l'execució de l'acord del Consell de Ministres podia perdre la finalitat del recurs, possibilitant la construcció d'un costosíssim i important projecte, fet que impediria material i econòmicament el seu possible trasllat a un altre municipi com a conseqüència d'aquesta petició judicial. També sostenien que la resolució impugnada era arbitrària, sense justificació, i que s'apartava de manera diametral de la valoració aprovada per la Comissió Interministerial. L'autor acaba imposant a les parts recurrents el pagament dels costos judicials amb un topall màxim de 1.000 euros. I com els deia fa uns moments, ens movem encara amb temes judicials, perquè una sentència del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, ratificada recentment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, obliga a l'Ajuntament d'Alcanar a enderrocar 32 vivendes del carrer Bougainvillea a la urbanització de Serramar a Alcanar Platja. Des de Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, tal i com avui publica el lloc web aguaita.cat, els habitatges es van construir a partir d'una llicència urbanística declarada nul·la l'any 2006 pel mateix jutjat de Tarragona en considerar que no s'ajustava a la legalitat urbanística pel que fa a les densitats d'habitatges i a la seua tipologia. D'aquests 32 habitatges, 24 són propietat de particulars, la majoria segones en residències, tot i que com a mínim un dels veïns hi viu tot l'any, la resta d'habitatges, 8, continuen sent propietat de la promotora. Segons ha pogut saber Aguaita, que ha tingut accés a les sentències del cas, el 20 de novembre passat el jutjat contenciós administratiu de Tarragona notificava a l'Ajuntament que disposa de 10 dies hàbils per donar coneixement de la sentència i iniciar l'enderrocament per restaurar la legalitat urbanística. Amb aquest fet, Aguaita destapa el cas Turov, nom de la promotora que va tirar endavant la construcció dels habitatges i que representa en realitat la punta de l'iceberg d'almenys una cinquantena de llicències urbanístiques, més que, si bé no han acabat arribant als tribunals ni s'ha iniciat cap procediment judicial, els jutjats han corroborat que es van atorgar interpretant les densitats unitats d'habitatges com a plurifamiliars on només estava permès de construir unifamiliars. Un cas, aquest cas Turov, que comença, es remunta al mes de juliol de l'any 2003, just quan començava l'alcaldia del socialista Ricard Bord, que va aprovar en la seva primera junta de govern local una llicència urbanística per a la construcció d'aquestes 32 vivendes amb els seus corresponents pàrquings soterrats. Una llicència avalada tècnicament per l'arquitecte municipal, però sense informe jurídic d'un projecte que ja arrencava a l'anterior govern municipal, encapçalat pel desaparegut Batiste Beltrán, d'acord per Alcanà. La llicència atorgada per l'Ajuntament corresponia a la clau 17A1, Ciutat Jardí, dins el Planejament General Urbanístic d'Alcanà i només permetia, per tant, 9 habitatges. Amb la construcció d'aquestes 32 vivendes s'incrementava la densitat un 255,5% i, a banda, no es respectaven les distàncies i superfícies de façana, segons han ratificat sentències posteriors. La sentència clau, però, és la del novembre del 2006, quan el jutjat contenciós administratiu de Tarragona resolia a favor d'una de les veïnes que més ha lluitat en aquest cas, Antònia González, i declarava nul·la de ple dret la llicència urbanística atorgada a Turov. El novembre de l'any passat, i en veure que l'Ajuntament no havia encara enderrocat les 32 vivendes de la promoció Turov, González tornava a presentar als jutjats una petició d'execució de la sentència, la interlocutòria demanant que l'enderrocament es fes efectiu, que va arribar a l'Ajuntament el gener d'enguany, però que novament el consistori en va presentar recurs. La via legal, però, sembla ara haver quedat esgotada amb l'última sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un tribunal que reclama a l'Ajuntament que restablisca la legalitat urbanística en un termini de 10 dies hàbils a partir del 20 de novembre. Per si tot plegat no fos prou complicat, però, d'executar-se la demolició d'aquestes vivendes, la situació que haurien d'afrontar els propietaris seria realment difícil, no només pel fet de perdre les seues cases, sinó també a l'hora de reclamar responsabilitats econòmiques contra la constructora, ja que Turov SL va entrar en concurs de creditors al gener d'enguany mateix. La sortida a la llum d'aquest cas, però, deixa al descobert que la de Turov no és l'única llicència que es va atorgar en les mateixes condicions a la urbanització de Serramar, tot i que aquesta ha estat l'única que ha arribat als tribunals. Així ho ratifica un informe pericial encarregat pel jutjat contenciós administratiu de Tarragona arran d'aquesta última demanda interposada per Turov.
Cinquanta-dosena edició de Fira Amposta, la fira multisectorial de les Terres de l'Ebre i primera edició de la Fira de l'Emancipació Juvenil.
Del 5 al 9 de desembre, vine a Amposta i gaudeix de Fira Amposta, el millor aparador del territori.
Fira Amposta, la cita puntual.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Anem ara amb un altre tema que segurament també aixecarà polseguera a determinats mitjans de comunicació, perquè el ple del Perelló ha decidit substituir els noms de Joan Carles I i Constitució de dues places de la població. El ple de l'Ajuntament del Perelló aprovava per unanimitat el canvi de nom de les places, com diem, de Joan Carles I, el rei, i de la Constitució, de la Carta Magna, que passaran a partir d'ara a denominar-se Plaça dels Clots i de les Corts Catalanes, respectivament. La modificació va tirar endavant en la sessió del passat dimarts al vespre amb els vots dels regidors de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya, però també amb els de Convergència i Unió, que està a l'oposició. Segons declarava a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde del Perelló, el republicà Ferran Cid, a banda de recuperar la toponímia autòctona, el canvi està en consonància amb el sentiment independentista expressat en els últims comicis. Així doncs, la plaça dedicada al monarca espanyol, situada al sud del nucli urbà i vora el barranc, recupera el nom tradicional de la plaça dels Clots, com així l'han denominat des de sempre els veïns. Per això, diu l'alcalde, el consistori perellonenc ha optat per aplicar els topònims genuïns del lloc, deixant secundàriament els noms de personatges amb significat per la història local i, posteriorment, topònims i personatges del territori i dels països catalans. En el cas de la plaça de la Constitució, a l'extrem occidental del poble, tocant a la zona esportiva i escolar, Popular, el text recorda que, tot i ser votada pel poble català, va ser un pacte entre franquistes i demòcrates espanyols. Avui, quan a Catalunya se senten veus que no van en la línia del govern de l'Estat, s'utilitza aquesta Constitució com a amenaça i com a element immobilitzador, dia CIT. L'espai es passarà a denominar Plaça de les Corts Catalanes, rememorant el paper d'aquesta institució en la història del país i la seva supressió durant segles. CIT també explicava que, més enllà dels criteris toponímics darrere de les modificacions, s'hi troba també la voluntat d'expressar el sentiment independentista de la majoria dels perellonencs, una idea que, sosté, ha estat acceptada sense cap inconvenient pels afectats.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9 i mitja de la nit, a la Sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, i l'Ebre Televisió.
I a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre tornem a obrir pàgina ara a les valoracions sobre els resultats de les últimes eleccions. Els partits polítics també fan valoracions al territori on la CUP ha estat també una sorpresa amb resultats que han satisfet els seus responsables. Veiem, escoltem, què és el que ens explica en aquesta crònica sobre aquesta qüestió des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El responsable del grup de suport a la candidatura d'Unitat Popular, conegut com CUP a les Terres de l'Ebre, Oriol Fuster, ha fet una valoració molt positiva dels resultats aconseguits al territori i especialment a Amposta, i on ha volgut donar gràcies a tots aquells que han col·laborat en un projecte que assegura és força il·lusionant. Escoltem a Oriol Fuster.
I des del grup de suport a la CUP de les Terres de l'Ebre, la veritat és que estem molt contents i molt il·lusionats i molt agraïts de com ha anat la cosa. Contents perquè els resultats han sigut molt millors del que ens esperàvem. Tenint en compte que fa 3 setmanes el nom de la CUP aquí a les Terres de l'Ebre no sonava en absolut. Il·lusionats perquè creiem que hem rebut molt de suport i que molta gent s'ha apropat i ens ha ajudat tant des de coses pràctiques a suports més morals i agraïts precisament per això, perquè vam començar sent 30-40 persones al col·lectiu de suport i al final hem acabat sent moltes més que han treballat activament i bé, s'ha notat, no?
A la capital del Montsià, la CUP va aconseguir 379 vots, el que representen un 4,3% de la mitja del percentatge de votació. Aquesta candidatura va aconseguir, recordem, 3 escons al Parlament i fou a Xerta, de les Terres de l'Ebre, on va traure més percentatge, un 5,17% dels vots xertolins.
I encara dintre d'aquesta pàgina anem a parlar de la possibilitat de trencaments de pactes després del resultat de les eleccions del passat diumenge. Pactes, per exemple, que uneixen Convergència i Unió i el Partit Popular a municipis com a Ullacona o al Montsià. La presidenta del Partit Popular al Montsià, la ullaconenca Isabel Sales, garantia el passat dimecres que a hores d'ara els pactes amb Convergència i Unió no correrien perill ni al Consell Comarcal del Montsià ni tampoc a l'Ajuntament d'Ullacona. Si finalment la Federació Nacionalista acabés tancant un acord en ferm, un acord de govern amb Esquerra a la Generalitat. Traiem aquesta notícia d'una entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, quan Sales assenyalava que en el cas d'Ullacona van deixar molt clar que el pacte de govern no era ideològic, sinó per governar el municipi. L'escoltem.
Nosaltres a Ullacona, quan vam pactar, vam ficar i vam deixar molt clar damunt de la taula que fem un pacte per a governar Ullacona, no ideològic, perquè des del principi n'hi ha punts que ens separen moltíssim, però és que si ho analitzem en molts de partits polítics, no? Llavors, per a nosaltres, el primer i el prioritari és la gent del nostre poble i fer les coses ben fetes. Per tant, per part del Partit Popular, no sé en un futur el que diran. Si Convergència pacta en Esquerra i preferís governar en Esquerra Ullacona, s'ho trobarà primer el poble i després ho trobaran ells, perquè jo estic convençuda que a Ulldecona, si arribessin a fer això, pues el Partit Popular a les properes pujaria, no? I més en la informació que tenim ara, fent una oposició constructiva, com sempre hi he fet, i a part comentar que avui per avui els companys de Convergència i Unió al poble no hi ha cap tipus de problema, per lo que he comentat abans, perquè prou tenim damunt de la taula en tots els problemes que n'hi ha, i el que tenim que intentar és anar units i solucionar els problemes. Per tant, el que vingui en un futur, pues, ballarem, però estem per governar el poble.
En declaracions també a Canal 21 Ebre, Sales feia una valoració molt positiva del creixement obtingut pel Partit Popular a la comarca del Montsià en les eleccions al Parlament del passat 25 de novembre. Així, tot i que reiterava que els comicis eren innecessaris i que Artur Mas havia estat un irresponsable per haver convocat aquestes eleccions, la presidenta del Partit Popular al Montsià destacava els bons resultats obtinguts en poblacions com Amposta o Godall, però sobretot a la Sénia, on la candidata ebrenca del Partit Popular, la senienca Cruz Sabater, va aconseguir que el Partit Popular fos el partit més votat en el seu municipi. I d'Ulldecona passem ara a Santa Bàrbara, perquè sense abandonar valoracions dels populars sobre les darreres autonòmiques, també el cap de llista del Partit Popular a Santa Bàrbara, Xavier Boquer, volia destacar el fet d'haver aconseguit passar a ser la segona força més votada al poble amb el 15%, més del 15% dels vots aconseguits. Xavier Boquer deia que el seu partit té un votant fidel i per això aconseguia aquest resultat, però també explicava que no acabava d'estar content del tot pel resultat obtingut al municipi pel grup de Ciutadans, que va més que doblar el resultat del 2010.
Sí, bueno, a Santa Bàrbara han passat a ser la segona força. Bueno, primer que tot, agrair la participació, no? Vull dir, són unes eleccions, o van ser unes eleccions molt importants. Llavors nosaltres, el Partit Popular, ens mantenim en un nivell. Hi ha un cert grup de gent en què està d'acord en el funcionament i en les idees i en la forma de procedir del Partit Popular. I, bueno, aquí queda demostrat. El que sí que, bueno, després de mirar els resultats, m'ha quedat una miqueta d'allò, de una mica de com a regust, són els 60 vots que han anat a Ciutadans. Aquests vots que és legítim i que respecta, i que a les municipals, pues, bueno, diuen anar a diferents. L'important, i en això estem molt contents, és que han passat a ser la segona força política del municipi de Santa Bàrbara.
El Partit Popular va pujar gairebé 3 punts i mig a Santa Bàrbara en aquestes últimes eleccions respecte a les del 2010.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara podríem dir que obrim una pàgina dedicada a la fauna, perquè primer que res anem a parlar d'ocells, tot i que després parlarem de bous. De moment parlem d'aquest concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre, que ja està en marxa a Deltebre. Acull ocells que són tan provenients de Catalunya com d'Aragó, però també de La Rioja. Ens ho explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Deltebre acull la 17a edició del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre, en el que es premien les categories de color, postura i híbrids. L'exposició al públic, instal·lada al Centre Cívic, es podrà visitar fins aquest dissabte en horari de 6 a 8 de la tarda i el mateix dia 1 de les 10 del matí fins les 12:30, hora en què tindrà lloc l'entrega de premis. Tots els aficionats al món ornitològic poden contemplar els prop de 800 exemplars de varietats diferents procedents de Catalunya i Aragó, però també de la resta d'Espanya. D'aquesta nova edició del concurs en parla el secretari de l'Associació Ornitològica de l'Ebre i delegat del concurs, Enrique Serret.
És molt espectacular veure moixons que dius, bueno, i això com se pot aguantar? O sigui, com estan damunt ficats, sobretot els de postura, no? Com estan ficats damunt del pal? I en colors, però de colors n'hi ha, de bonics, però molt bonics, de diferents colors. Nosaltres, per exemple, els temes colors sempre se li donen noms de joies, o sigui, de pedres, no? El cobalto, que si... bueno, n'hi ha un munt de classes, no? I són francament bonics, molt bonics. I després ja no parléssim dels que són els periquitos, no? Que n'hi ha un munt de classes. I els agapornis, que també jo no soc domino tant, però hi ha gent que bueno, ens quedem francament sorpresos de veure lo colorito que tenen, no?, els dos animalets. La gent que vingui, que preguntiguen, ja ens veuran que després portem uns xalecos especials, i que qualsevol pregunta que tinguin, que molt la faci, que nosaltres en tractament doncs, los explicarem i farem els comentaris que siguin necessaris.
Recordeu, doncs, al Centre Cívic de Deltebre, 17a edició del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre. Si voleu més informació, podeu visitar la web aodelebre.com.
I com dia, dels ocells als bous, perquè anem a parlar ara de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, que celebrarà aquest dissabte, 1 de desembre, la seva assemblea general anual, on es tractaran temes com l'aprovació de la proposta del reglament de règim intern o el reglament electoral. Escoltem Joaquim Martí, que és vicepresident de l'agrupació de penyes taurines i comissions taurines de les Terres de l'Ebre i també portaveu de la penya taurina Planes pels Bous de Santa Bàrbara.
I bueno, està en xira la primera vegada. El fem allí a l'alberg de la Ràpita. Sí, primer farem l'assemblea anual en tots els socis i en tots els socis de l'agrupació i després a partir de les 9:30-10 pues donarem ja començarem a sopar i després així a l'entrega de premis.
Uns premis que de fet seran el plat fort dels taurins ebrencs en aquesta assemblea que tindrà lloc, com diem, a un restaurant de la Ràpita i que servirà també per a la presentació i lliurament dels premis de la primera gala taurina de les Terres de l'Ebre, on es donaran a conèixer els guanyadors dels premis Els Millors del 2012, amb les 9 categories que estableix el premi i els corresponents nominats, entre ells la penya taurina Planers pels Bous i la Comissió de Bous de Santa Bàrbara, que opta a 6 premis diferents. Està nominat a 6 premis diferents, tal i com explicava el mateix Joaquim Martí.
Tenim 6 nominacions, ja veurem després com queda tot això, però sí, estem molt contents perquè per la gent de les Terres de l'Ebre, perquè això va ser una primera votació a través del Facebook i després una segona votació de les penyes i comissions, i la veritat és que estar nominats a 6 premis pues a Santa Bàrbara ens ompli de goig i que veiem que el nostre treball al poble pues, se veu reflectit també a les Terres de l'Ebre.
Les 6 nominacions que té la penya taurina Planers pels Bous i la Comissió de Bous de Santa Bàrbara són les que fan referència a la millor setmana taurina, millor tarda de vaques. Hi ha 2 nominacions com a millors bous serrils, millor bou embolat serril i millor cartell de bous serrils. Tot i que caldrà esperar el dissabte per a conèixer oficialment el resultat de les votacions i quants premis s'acaben emportant, Martí sí que deia en la mateixa entrevista que, honestament, com a mínim creu que es mereixen 5 dels premis pels quals estan nominats, després de comparar les tardes de bous que van presentar a Santa Bàrbara i el que ha vist ell a la resta de places aquesta temporada. Martí reconeixia, però, que aquesta és la seva opinió, que caldrà contrastar-la amb la de la resta de companys de les penyes del territori a l'hora de fer les votacions. Aquesta primera gala taurina de les Terres de l'Ebre servirà també per a donar els Premis Taurins Terres de l'Ebre 2012 amb 3 categories: Premi a la Col·laboració, Premi a la Defensa Activa de les Festes dels Bous i Premi a la Difusió Taurina de les Terres de l'Ebre a l'exterior.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Anem amb propostes ja de cap de setmana, i és que concretament aquests dies 1 i 2 de desembre tindrà lloc a Ascó la segona mostra del Cava i la Fira del Nadal. En aquesta ocasió l'aiguardent de Prat de Comte hi assistirà com a beguda convidada perquè tots els visitants puguin conèixer de primera mà aquest producte que en els darrers anys és certament agafat una forta embranzida gràcies a la festa que se celebra cada mes d'octubre en aquesta població de la Terra Alta, a Prat de Comte. L'aiguardent de Prat de Comte es presenta en diferents varietats que es comercialitzen sota la denominació l'esperit de Comte. Actualment aquestes varietats són la del cafè, herbes, torrato blanc, tot i que s'està treballant també en l'elaboració d'altres tipus d'aiguardent amb l'objectiu de diversificar aquesta oferta. La Fira de Nadal d'Ascó, on estarà present enguany com a invitat, com diem, l'aiguardent de Prat de Comte, repeteix per segon any consecutiu aquesta mostra del cava. En aquesta ocasió, juntament amb les tradicionals parades de material per elaborar arbres de Nadal o pessebres i per guarnir la llar, hi haurà també una representació ben variada de cellers productors de cava catalans. A la Rambla Catalunya d'Ascó i durant el cap de setmana, com diem, de l'1 i 2 de desembre, també es podrà trobar productes gastronòmics artesanals de la Ribera d'Ebre i de la resta de les Terres de l'Ebre. I ja que parlem de temes relacionats amb el Nadal, doncs tampoc no podem passar per alt que Tortosa ha presentat ja també la seva cinquena Fira de Nadal, concretament la del nucli antic tortosí. La cinquena edició d'aquesta Fira de Nadal, al nucli antic de Tortosa, donarà inici a la seva oferta comercial i lúdica el proper divendres, el 7 de desembre, no aquesta setmana, sinó la propera, i romandrà oberta al públic fins al diumenge dia 9, tot inaugurant un nou recorregut de caràcter circular que inclou els carrers de la Rosa, Olivera, Taules Velles i Ciutat. Pel que fa a un dels indrets tradicionals de la fira, la plaça de l'Absis, aquesta es convertirà en un espai lúdic on els més menuts trobaran activitats com atraccions inflables, cantades de Nadales o d'altres. L'horari de la fira serà divendres de 17 a 21 hores i dissabte i diumenge de les 10 a les 21. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, Emili Lehmann, acompanyat per representants de l'Associació de Veïns del Centre Nucli Històric i de l'Associació de Comerç Nucli Antic de Tortosa, van presentar aquesta nova edició de la fira i en van fer una valoració molt positiva, destacant especialment que pràcticament no els ha calgut fer trucades degut a la gran expectació i acceptació que té la fira, afegint que tenen una llista d'espera de paradistes interessats que no poden satisfer en aquesta edició, degut al gran interès que motiva una fira de Nadal ubicada a un casc antic, com és el cas de Tortosa. I finalment, en aquest ambient nadalenc que es comença a respirar ja als nostres municipis, amb activitats com les que hem comentat, doncs també hem de fer referència a un altre municipi que ha presentat ja el seu programa d'activitats nadalenques. Ens referim a Santa Bàrbara. Aquest mateix diumenge, 2 de desembre, el municipi, a partir de les 12:30, durà a terme una missa i les ofrenes corresponents, ofrenes florals, en honor a Santa Cecília, amb la participació de les entitats musicals del poble, la Unió Musical Jaume Balmes, el grup musical Joventut, la Coral Santa Bàrbara i també el Club Twirling Santa Bàrbara. El dimarts 4 de desembre, no oblidéssim que és el dia de la patrona, és el dia de Santa Bàrbara i també aquest poble celebrarà una missa cantada en honor a la patrona Santa Bàrbara a partir de les 11:30. A continuació es farà una processó amb acompanyament de la Unió Musical Jaume Balmes.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
Cinquanta-dosena edició de Fira Amposta, la fira multisectorial de les Terres de l'Ebre i primera edició de la Fira de l'Emancipació Juvenil.
Del 5 al 9 de desembre, vine a Amposta i gaudeix de Fira Amposta, el millor aparador del territori.
Fira Amposta, la cita puntual.
Doncs avui ja hem acabat amb aquests consells publicitaris que, de fet, segurament dintre de pocs dies es transformaran també en notícia. Notícies com les que hem explicat els darrers gairebé 30 minuts des de la seva emissora municipal habitual. A l'hora d'acabar, com sempre, solament ens queda agrair-los l'atenció que ens han donat i esperar que tornin a repetir. Demà hi tornarem a la mateixa hora i des d'aquesta mateixa emissora. Fins aleshores, bona jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.